Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem aquí un nou programa de Ciència a l'abast de tothom i avui ho farem amb convidats. Parlarem de televisió, parlarem d'ordinadors, aquests equips que ja ens han invadit a totes les llars i a totes les llars d'arreu del món. Acabem de començar un nou mil·lenni, el tercer mil·lenni, també un nou segle, el segle XXI, i realment ens trobem en una cruïlla de canvis transcendentals. Segurament que no ens ho podem ni imaginar. Fa tan solament 100 anys, el 80% dels catalans treballàvem al camp de l'agricultura, i ara no ho fem més d'un 1 o un 2%. Un 7% treballa a la construcció, un 30% a la indústria, i més del 60% treballa al sector serveis, el sector que precisament avui ens referirem. Fa pocs dies, a Navàs, el comunicador doctor Joan Majó, exministre d'Indústria i assessor de la Unió Europea, donava una conferència magistral a l'Escola Diocesana de Navàs i feia referència a les tres grans revolucions que ha assajat d'alguna manera a la humanitat. Deia que la primera gran revolució va ser la de l'energia. L'home va saber treballar a les màquines per gaudir de temps lliure i per estalviar-se l'esforç que fins llavors havia fet. La segona gran revolució la podríem presentar en el camp de la informació, la capacitat de conèixer, d'accedir a tota una gran quantitat d'informació disponible. I la tercera, la del futur, la de la reproducció, la d'intervenir en l'espècie humana. Ara, doncs, estem immersos en aquesta segona gran revolució que d'alguna manera ho trasbalsa tot. És la revolució de la informació, de les telecomunicacions, dels que ho estudien, que en diuen les TIC, les tecnologies de la informació i les comunicacions, i que es basa en tres grans sectors. L'electrònica, o més ben dit, la microelectrònica, el xip, realment, per crear aquesta informació, la informàtica, per processar-la, per emmagatzemar-la en memòria, i les telecomunicacions per transmetre-la a distància a tot el planeta. Explicava el doctor Major amb un exemple molt clar la rapidesa amb què s'ha augmentat aquesta gran capacitat, immensa capacitat d'emmagatzemar informació. Deia que quan l'any 69 l'home va posar el peu a la Lluna, vèiem tots per televisió que la NASA tenia una immensa sala d'ordinadors per fer el seguiment d'aquesta fita transcendental. La capacitat de memòria d'aquella sala, avui dia, 30 anys després, la portem amb un telèfon mòbil. Qualsevol telèfon mòbil nostre pot tenir la capacitat que en aquella època ens esgarrifava de veure en una sala de la NASA a Houston, Estats Units, i que ens ho miràvem meravellats. Avui som aquí, doncs, per parlar d'aquesta capacitat de disposar d'informació, els ordinadors, i de la capacitat de transmetre-la via cable de fibra òptica, via satèl·lit, etc., i rebre-la a la pantalla de la nostra televisió. Per això hem convidat a dos experts que amb la seva vida professional tenen, doncs, per missió aquest treball en el camp de la comunicació, de la informació, i que a més té doble mèrit, són de casa. Us presento ja, doncs, els dos convidats d'aquest matí a la veu de Navàs. Es tracta de Marc Sabata. Ell ha fet batxillerat a les Escoles Salesianes de Sarrià, va fer també oficialia electrònica i maestria amb la branca de telecomunicacions, i és tècnic especialista, conegut de tothom, tant en televisió com en vídeo com en electrodomèstics, que és on treballa. I l'altre convidat, el que també agraïm la presència aquí, és Josep Majoral, enginyer en electrònica, en telecomunicacions realment, ha fet a la Salla Bona Nova, tècnic en informàtica, i que actualment la seva activitat professional passa per treballar amb empreses de l'estranger, amb una d'anglesa generant software, programari, i amb una d'americana donant cursos de formació de postgrau. Els dos els agraeixo moltíssim la seva assistència aquí, la preparació del tema, i que tot seguit anem a desenvolupar.
message, baby. It's a sight to see you fade away.
The world is a screaming, catch your breath and leave me breathing.
He'll get you in the end, it's God's revenge.
Amics, som aquí per continuar el programa Ciència a l'abast de tothom. Ho fem amb el primer tema que hem dit que desenvoluparíem, el tema de la televisió, amb el convidat Marc Sabata. I a ell li preguntem, ja d'entrada, quines etapes pot haver seguit la televisió? Quina evolució ha tingut des d'una mica els naixements de la televisió fins als nostres dies, Marc?
Sí, bon dia. En principi, direm que la televisió és una transmissió a distància d'imatges en moviment i sons per mitjà d'ones electromagnètiques, perdó, o per cables. Els primers intents van ser al segle XIX per berlinès Paul Newcomb, que va ser l'any 1884, amb una exploració d'imatges mitjançant un disc giratori mecànic. A partir de l'any 1928 fins a l'any 1949, que es van consolidar les 625 lires, han anat passant unes diferents etapes, doncs començant amb 30 línies, seguint a França amb 405 línies, a Gran Bretanya 455, fins que es va estandarditzar amb normes TCIR a Suïssa pel senyor Gerber a l'any 1949 amb 625 línies, que és el més usat, excepte França, Gran Bretanya i Estats Units, que té 525 línies i una altra freqüència de quadre, que són 60 cicles per segon. La revolució, de les maneres, vingué amb la televisió en color, que va començar amb el sistema NTSC a Estats Units. Això va ser, bueno, juntament amb França, a l'any 1959, potser una mica abans, Estats Units, França amb el sistema SECAM i Estats Units amb el sistema NTSC. De totes maneres, el sistema més extès va començar l'any 1963 a Alemanya, que va ser produït o presentat per Walter Brugg de l'empresa Telefunken i va presentar el sistema PAL, que millorava els dos anteriors. Del 62 al 70, per dir una data, es van començar a emetre televisions a través del satèl·lit tipus Telstar, i el 70 ja amb geoestacionaris, que són els que donen la volta conjuntament amb la Terra. Concretament a l'estat espanyol va començar a emetre's l'any 1956 a Madrid, però a Barcelona s'havien fet dues experiències, van ser capdavanters també, una a la sala Werner l'any 1934 amb un sistema mecànic giratori que he parlat abans, i l'altra va ser a la Fira de Mostres de Barcelona l'any 1948 amb un sistema de circuit tancat, una sola cambra, un sol auditori i un grup de receptors de 567 línies, i no eren encara les 625 de l'any 49. Separats entre ells aquests televisors a 200 metres, hi havia una sèrie de gent en un auditori. Els presentadors foren Enriqueta Teixidor i Enric Fernández, locutors de Ràdio Barcelona. Els primers que van actuar com a, en fi, com a cantants va ser Maria dels Àngels Morales i el pianista Alfred Romero. A partir d'aquí, les emissions dels estudis madrilenys van arribar a Montjuïc, els estudis de Miramar l'any 59, establint-se una rivalitat de programes de varietats que feien a Madrid o a Barcelona. L'any 1962 es muntà l'emissora del Tibidabo, de 150 kW de potència, que ja va permetre, doncs, veure la televisió pràcticament de tot l'estat català. La primera veu catalana que es va sentir per TVE, per Televisió Espanyola en aquells moments, que era l'única que hi havia, fou l'any 63 amb la cançó Se'n va anar, que participà al quart festival de la cançó mediterrània i que per cert va guanyar. L'any següent TVE va permetre emetre en circuit tancat només una vegada al mes en català pel Principat i les Illes, però no es va poder emetre diàriament fins l'any 96, quan després de que morís Franco. Finalment, el 10 de setembre del 83, TV3 va iniciar les seves emissions sempre íntegrament en català. En principi aquest és tot el procés de la televisió fins ara.
Molt bona documentació, Marc. Ens has fet un repàs des d'aquella televisió nostàlgica que hem vist fins als nostres dies. Un repàs d'uns 40 anys, pràcticament, no? Nosaltres moltes vegades sentim a parlar de la televisió i modernament sense dir, doncs, ara estem treballant amb una banda estreta i després anirem a treballar amb una banda ampla. Aquestes paraules, aquestes frases, que a vegades per molta gent és difícil de comprendre, agrairíem que ens ho poguessis dir d'una manera planera i puguem, doncs, tots saber de què va.
Parlarem al principi de la banda estreta, que seria la transmissió de senyals, sigui de ràdio, sigui de televisió, per les bandes de VHF, FM, UHF, inclús alguna d'altra, rebudes per una antena normal i sempre limitats amb informació, tant amb imatge com amb so. La banda ampla seria el que té de venir, alguns llocs com nuclis de gran població ja hi és, ja està implantat, el que passa que hi ha el tronc i també s'estan implantant totes les branques, quasi casa per casa, i els nuclis rurals tardarà uns anys més a arribar, però també ens arribarà. Es tracta de la fibra òptica, que permet una informació infinitament superior, a més doncs, del retorn de la senyal que puguem tenir de rebuda i tornada, o sigui, la interactivitat. Aquest és bàsicament.
Sí, sí, sí. Sí, segons tinc entès, la banda ampla aquesta, si l'altra pot remetre, enviar uns 60.000 bits, que en diem, o números, o sigles per segon, aquest poden ser milions. Per tant, la capacitat que tindrà d'imatge, de so, serà molta més.
Infinita.
També sentim a parlar últimament de la televisió digital. També aniria bé avançar en aquest camp, doncs, que sembla que algun dia ha d'entrar a totes les llars, doncs, i saber de què tracta.
La televisió digital podríem subdividir-la en tres apartats. La digital terrestre, que seria la televisió transmesa per senyals d'alta qualitat de visió i rebuda amb antenes normals, de totes maneres l'antena normal que coneixem fins ara, sempre amb els canals del 66 al 69 d'UHF per tot el territori, ja que aquesta, és a dir, amb freqüències d'aquest tipus i senyal digital no hi ha possibilitat d'interferències. En quant a digital terrestre, hem de dir que TV3 va anunciar fa uns 2 anys que farien proves, de moment no s'han fet, i l'únic distribuïdor que hi ha és la plataforma de pago per visió, Quiero TV, que funciona amb un decodificador adaptat al televisor. Hi ha un altre sistema, que és el de cable, que seria la distribució, hi hauria la cable coaxial, que ja quedarà obsolet, que és el cable que veiem en tots els pobles de per aquí.
El cable de coure.
Cable normal coaxial de coure, pobles d'aquests que tenien la senyal molt petita, doncs s'ha tingut de fer quasi bé per força, perquè si no podien veure la televisió, com Balsareny, Porreig, Sant Jordi, Berga, etc. Però això amb tendència a desaparèixer, a pesar del gasto que han fet, no? I també hi ha el cable de fibra òptica, que aquest és el primordial, que seria la distribució de senyal, com he dit abans, amb un tronc. Normalment ja va entrelligat amb els cables de corrent, o sigui, el que coneixem corrent, amb possibilitat immenses de rebre, enviar informació des del nostre televisor. A part, doncs, rebrem internet, rebrem telefònica, etc. Augmentarà fins a 5 vegades la velocitat d'accés a internet, abaixarà per tant el preu de connexió. Tindrem també la videotelefonia, operacions bancàries, programes educatius, culturals, sanitaris inclús, i finalment hi hauria la via satèl·lit, que ja hem vist alguns antenes a dalt les teulades, doncs, que seria la transmissió amb antenes entre uns 60 centímetres, metro i mig. Serien els satèl·lits, alguns exemples serien l'IS passat, el Hotbird, Eutelsat, Astra, i hi ha un que és el Gorizon rus, que s'utilitza poquíssim, que aquest té 3 metres de diàmetre per poder el rebre.
O sigui, el futur pràcticament és el cable de fibra òptica, que és, en aquests moments ja estan cablejant una gran part de Barcelona, Manresa també està arribant, sí. I a Navàs no devrà tardar gaire. No
tardarem gaires anys a tenir-ho i a poder-ho disfrutar.
Molt bé, dintre aquest món de les telecomunicacions i de la televisió, el vídeo també s'ofereix revolució i estem, doncs, sentint cada vegada sigles que molts cops ens fan desconegudes. Marc, ens pots aclarir una miqueta, donar llum, quan parlem del DVD, d'aquest disc que també es presenta com a futur?
Sí, el DVD, la traducció seria disc versàtil digital, té una mida exactament igual que el compact disc, 12 centímetres de diàmetre. Es va definir, si es va introduir al Japó l'any 96 per la marca Toshiba, I Europa, bueno, als anys 97-98 s'ha començat a implantar. El principal que crec del DVD que pot tirar endavant és la seva gran aplicació a la informàtica, que suposo que el Josep en parlarà després, amb molta més capacitat que un CD-ROM, a més d'aconseguir senyals de vídeo d'alta qualitat, animació en tres dimensions, àudio, IFI, multilingüe, etc. En fi, i té unes possibilitats immenses en quant a emmagatzematge, parlant ja només de simplement DVD vídeo, que seria, doncs, bueno, com una cara i amb una sola cara, una sola capa, podem gravar fins a 133 minuts de vídeo o 7 hores i mitja d'àudio, fins als de doble cara i doble capa, que podem gravar fins a 482 minuts de vídeo i, doncs, bueno, unes 30 hores aproximadament d'àudio.
Per tant, com tot, sembla que el que va és augmentar-se la capacitat. Això ho tenim ja disponible i uns preus més o menys assequibles? O encara se'ns escapa?
Sí, el DVD a preu normal de mercat està entre les 50-90.000 pessetes aproximadament, sempre amb reproducció, reproducció d'imatges, pel·lícules, en fi, documentals, totes coses així. No hi ha capacitat de gravació de moment, no volen potser que surti de moment perquè tenen d'amortitzar el sistema de vídeo. Aleshores, doncs, de moment està quedant una mica frenada la part de gravació. Calculem que comercialment fins aquí uns 3-4 anys no estarà implantat amb un preu assequible en quant a gravació.
Molt bé, ja per anar acabant aquest bloc de la televisió, que hi hauria molt per parlar, però ja hem aportat una part de llum i d'informació. Si haguéssim de resumir cap on va aquesta televisió del futur, aquesta televisió interactiva, aquesta televisió que des de casa sembla que podrem fer moltes coses, ens podries avançar què es veu venir?
Sí, bueno, creiem que la televisió serà totalment digital, desapareixent l'analògica. L'analògica vol dir, bueno, el que tenim fins ara, que rebem en antena normal, amb una senyal normal, molt més voluminosa, sobretot per la banda de darrere, o sigui que representa que la televisió digital substitueix l'última vàlvula electrònica que queda, la famosa làmpara, que moltes vegades, doncs, la gent et diu que s'espatlla la tele i és una làmpara.
És el tub de rescatòrics.
Fa molts anys que estan abolides, almenys un ús normal. Doncs el tub de rescatòrics seria una làmpara també i quedarà abolit amb la implantació de la televisió digital. Creiem que s'implantarà definitivament i l'any 2012 desapareixerà l'analògica. Tot això amb un procés intermitjos. Es potenciarà la interactivitat, és a dir, que la persona no sols estarà davant de la tele per mirar-la, sinó, doncs, que podrà fer compres, podrà fer, quan les empreses, reunions d'empresa, amb sucursals d'altres països o al mateix país, sense moure's de casa, videoconferències, en fi, hasta consultar el metge, moltes vegades, no? Dintre de la mateixa televisió. Es pot potenciar un sistema de televisió tridimensional o de relleu. Es pot definir ja el disc digital, el DVD, gravant, òbviament, o algun altre sistema que pugui sortir, però que el DVD pot tirar endavant. I l'altra definició, que no n'hem parlat, que pot ser de 1.125 línies, que és el sistema japonès, o 1.250, que seria el sistema europeu. Tot això és el que més o menys a curt, mig termini es preveu. Ups and downs, been down that rocky road.
Bé, amics, continuem amb aquesta xerrada d'una vegada al mes, del diumenge, que parlem doncs, de ciència a l'abast de tothom, una ciència que dintre del que podem la fem planera, de que sigui assequible, de que truquem temes que us puguin interessar i es puguin ser comprensibles per la majoria. Hem parlat de televisió, hem fet un repàs a l'evolució, cap allà on va el futur, què tenim avui dia a les cases, el tema digital, el tema de fibra òptica. Introduïm-nos en un altre món que també va de pantalles, que també d'alguna manera, tal com deia el Marc, que hi havia l'última vàlvula, aquí amb els ordinadors també tenim una gran secció d'equip degut al tub de raigs catòdics, aquesta vàlvula que diem que hi ha dintre i que també en el futur segurament que es podrà eliminar. El món dels ordinadors, amb un expert, una persona que hi treballa, una persona que la seva vida professional està dedicada en aquest camp i que no és altre que el Josep Majoral. Molt bon dia i anem a veure, Josep, també com feia amb la televisió, quina evolució ha seguit l'ordinador, perquè l'hem de canviar molt sovint.
Bon dia. A veure, els ordinadors, els primers doncs, van ser tecnologia militar, o sigui, quasi sempre que hi ha hagut un invent així una mica que surt de la marxa, doncs ha sigut promogut per algun tema militar a darrere. Llavors, doncs, els primers eren deguts bàsicament a la Segona Guerra Mundial a calcular la longitud de projectils amb balística i llavors, doncs, bàsicament, doncs, eren unes grans calculadores. No era cap cosa més sofisticada i estaven desenvolupats a través de vàlvules de buit. Una vàlvula de buit, doncs, és com, podríem veure, com, quasi bé com bueno, entre, un híbrid entre una bombeta i un fluorescent, potser, més o menys. I bueno, el que feien doncs, era prendre una sèrie de decisions, diríem, lògiques, que bueno, seria a partir del valor cert o el valor fals, doncs, combinacions d'això, arribaven a prendre una decisió i que es podia codificar doncs, un resultat amb una forma d'una combinació binària. Una següent etapa a darrere d'això doncs, vindria amb l'aparició del semiconductor. A partir del moment en què van descobrir el semiconductor, que bàsicament és a partir d'un material que es diu silici, d'unes propietats elèctriques que té, doncs van descobrir el transistor o van inventar el transistor, els diodes, i el que va permetre era fer els mateixos muntatges però amb una tecnologia que els hi permetia doncs, reduir molt el volum, perquè el primer ordinador, podríem dir, estava dintre d'una sala bastant gran, doncs el següent ja podia ser amb una cosa que era més o menys d'unes doncs, dimensions diguem, més reduïdes. Un pas més endavant va ser el descobriment dels circuits integrats, o l'invenció, podríem dir. Llavors aquí també doncs, el que va permetre doncs, que amb un sol xip una peça d'un centímetre quadrat, més o menys, doncs s'hi poguessin integrar uns 30.000 transistors, dels que abans parlàvem, amb el qual també reduïen molt més l'espai que això ocupava. A partir d'aquí, doncs, el que s'ha anat fent és anar millorant les tecnologies d'integració. Els xips doncs, han anat evolucionant. Parlem de que cada vegada es poden fer amb menys micres, doncs tenim més capacitat de posar transistors, on cada cop que hi ha més transistors, el que tenim és més capacitat de procés, amb el qual podem tenir un ordinador que pot prendre més decisions, pot ser més evolucionat, pot ser més ràpid, i ja tindríem diferents opcions aquí. I actualment, doncs, on es preveu que va el futur? Doncs hi ha temes de què s'està experimentant amb una espècie de transistors òptics, també s'està experimentant amb transistors biològics, que el que ens permetria això doncs, és... Clar, si ara un transistor té una determinada superfície, una molècula la té molt més petita. Si pot fer la mateixa funció amb molt menys espai, doncs el que guanyem és també més integració. I una mica això és el que ens pot esperar.
Per tant, moltes milions d'operacions que ja poden fer avui dia i que encara anem en el futur en aquestes velocitats segurament més grans i amb menys espai. Quan avui dia tenim un ordinador sobre la taula, per la majoria de nosaltres, la gent que hi ha de treballar-hi, quines prestacions se li ha de demanar? Què hauria de tenir un ordinador? Quines característiques ens convenen conèixer d'entrada?
Bé, això una mica també aquí caldria saber per què es vol fer servir. O sigui, bàsicament hauríem de tenir clar, em penso, que un ordinador ha de venir d'una necessitat. O sigui, tu, per exemple, vols portar un negoci, vols que et porti una comptabilitat, doncs pots tenir un ordinador normal i corrent, no necessites cap meravella que sigui última tecnologia superràpida, perquè fins aquí tampoc notaran massa la diferència.
Amb aquestes prestacions que demanem un ordinador, Josep, a què ens hem de fixar més? Amb el que en diem el hardware, el maquinari, o bé ens interessa molt el software, el programari?
Bé, aquí hi ha, clar, són dos camins completament diferents. En principi, qualsevol ordinador podria fer qualsevol cosa. El que passa que sempre hi hauria temes de compatibilitat. Es pot trobar, doncs, per exemple, aquí el que més es segueix doncs, és la filosofia d'Intel, que és un determinat fabricant, però, per exemple, també doncs, trobem altres com és el de Macintosh, que en aquest cas, si tinguéssim amics que tenen programes sobre Macintosh, doncs no els podríem tenir compatibles, no hi hauria la possibilitat de poder-los passar. Sempre hi ha emuladors software, llavors ens permeten arreglar aquesta situació, però ja no seria el mateix, ja no funcionaria a la mateixa velocitat, sinó que serà una mica més lent. I per aquí tindríem la compatibilitat a nivell del maquinari. Per una altra banda, programari, doncs bé, això es pot trobar productes comercials que ens poden interessar el que nosaltres necessitem, o sempre hi ha la possibilitat de fer-lo a mida, que passa que és una solució bastant cara. Normalment només se la pot permetre grans empreses que tenen el seu departament que se'l desenvolupen per ells mateixos, i diguéssim que per un usuari domèstic el que fa normalment és comprar el que troba a la botiga, o el que no s'hauria de fer, que és
piratejar-ho,
no?
Sí, exactament. Dintre aquestes prestacions de l'ordinador, que també servirien pel cas de la televisió, veiem que avui dia doncs, la pantalla doncs, s'estan imposant ja les planes, ja ho hem avançat una miqueta, però també ens agradaria profunditzar una miqueta aquesta pantalla de cristall líquid. Primer, sembla que emet moltes menys radiacions, per tant, aquestes persones que han de treballar moltes hores davant d'una pantalla de l'ordinador, o bé, veuen moltes hores al televisor, ja podria ser un avantatge. A més, en comporta d'altres. Ens pots comentar, Josep, alguna cosa sobre el tema?
Bé, aquí el que tenim ara doncs, és un producte que està una mica en plena evolució. O sigui, van començar amb pantalles de 15 polzades, ara estan passant per les de 17, a punt de sortir les de 19. L'únic problema que tenen actualment doncs, és el preu, però que això sembla ser que és una cosa que qüestió d'un any o dos doncs, començaran a ser una mica més assequibles. Pel que deies de les radiacions, doncs sí que és veritat, vull dir, tenen emissió nula, quasi bé, perquè una cosa és un feix d'electrons que et ve directament a la cara, i això són petites bombetes que es van encenent, que no tenen pràcticament emissió. L'únic inconvenient que potser tindrien és que la seva vida és una mica més curta. O sigui, un tub de raig catòdic sol durar, o sol tenir més rendiment en quant a duració que no pas les pantalles aquestes de cristall líquid. Però que també és una cosa que normalment són productes que no els acabem la vida. O sigui, també un monitor normalment el canviem abans de que deixi de funcionar que no pas perquè diguem, s'hagi espatllat per vell. No?
Molt bé. Adentrem-nos una mica en el món dels ordinadors veient on podem accedir. Les xarxes, les webs, l'internet, és un món ja que està a l'abast de molta gent, sobretot els més joves, els escolars ho fan servir amb una facilitat que a vegades els més grans hi tenim moltes més dificultats en què això ens funcioni. El tema d'internet no porta gaires anys funcionant, però l'evolució que ha tingut és espectacular i cap allà on va, doncs segurament que més. També hi havia doncs, que donéssim uns minuts de comentar sobre aquest tema.
Bé, el tema d'internet també va ser un desenvolupament militar. Va començar a partir d'una xarxa que es volia intercomunicar doncs, diferents llocs de llançament de missils. El que passa que després va passar a extendre's a universitats i finalment doncs, ha passat a extendre's al públic en general. Llavors aquí el que hi ha doncs, són, podríem dir, diferents idiomes que estan parlant sobre el mateix mitjà. El mitjà de comunicació actualment doncs, a nivell domèstic podria ser el mòdem, afegint un mòdem a l'ordenador doncs ens podem connectar a aquest mecanisme i després per aquí sobre doncs, tindríem diferents protocols a l'hora de comunicar-se entre diferents ordinadors. Antigament hi havia un que es deia FTP, que només era per una transferència de fitxers, i un altre que es deia Telnet, que era per poder connectar-se a màquines remotes. Més endavant això va anar evolucionant amb altres protocols, que potser no venen massa al cas perquè no són massa coneguts, i finalment doncs, ha arribat el que és el més conegut, que seria potser el correu electrònic, el chat o el web. La idea del web és, la traducció simultània seria, o sigui, directament seria una teranyina, una telaranya.
Una xarxa de xarxes, quasi bé.
Llavors la idea és que han muntat doncs, una teranyina a nivell mundial. I, llavors tu estaries en un node, o sigui, en un punt de connexió d'aquesta teranyina, i des d'aquí, doncs, passant per altres, podries arribar a qualsevol altre punt de la teranyina. Llavors la idea és que hi ha un protocol que se segueix de donar una pàgina web o una direcció, i aquesta direcció, un cop entrada, això et comunica amb altres ordinadors, que et comunica amb altres ordinadors, que t'arriben a portar en el servidor que tu has sol·licitat. I això t'envia una pàgina a casa que el teu ordinador doncs, és capaç de representar. Llavors normalment funciona amb el que en diuen hiperlinks, que són simbolets que quan hi poses el ratolí sobre s'il·luminen, li fas un clic i et va portant d'una doncs, pàgina a l'altra, i bueno, aquí les possibilitats doncs, poden ser infinites. El límit seria la imaginació, quasi bé.
Clar, aquesta capacitat d'informació, de tenir documents a l'abast, abans l'havíem de tenir al cap i hem de recordar moltíssimes coses. Ara serà ja més important saber on la podem trobar que no pas recordar-la directament, perquè accedint a l'ordinador, accedint a una pantalla d'aquestes, saps on pots introduir-te per trobar-la, la informació està allà, moltíssima quantitat, i per tant no cal recordar-ho ni tenir enciclopèdies.
Sí, de fet amb això també tenim el que són els buscadors, que és una gran ajuda, o sigui, tens una adreça que li pots demanar que et busqui a altres pàgines, doncs, temes relacionats amb alguna paraula, amb alguna frase o amb alguna cosa així.
En això que estem parlant ara, una millora que creiem que és indispensable és la velocitat de poder entrar en moltes pàgines d'aquestes d'internet o de comunicar-se en buscar una informació, perquè tots ens hem marejat hores davant de l'ordinador intentant fer una recerca i que realment costa molt. Això té una evolució previsible a millor?
Sí, bueno, és el que s'està buscant. Ara, actualment, la tecnologia que està disponible doncs, són mòdems a una velocitat màxima de 56K, o 56 kilobits. Un bit seria un símbol per segon. Llavors, actualment doncs, hi ha això. També està disponible la xarxa digital de serveis integrats, que aniria a 56 kilobits reals. El del mòdem de 56K són 56K en el sentit de l'ordinador servidor cap a nosaltres i 31K de nosaltres cap a l'ordinador central, pensant doncs, de balancejar que normalment descarreguem molta informació i nosaltres n'enviem poca. La xarxa digital de serveis integrats, que també es coneix com XDSI, aquesta són realment 64 kilobits amb la possibilitat de 128 i són bidireccionals totalment en tots dos sentits. Després tindríem la DSL, que és un altre mecanisme que pot arribar amb un mínim de 128 kilobits a 256 i després ja entraríem en productes professionals que poden arribar doncs, a bastantes més a una velocitat molt més alta. I aquí sempre hi ha el problema de que són dos a parlar. Llavors, nosaltres podem tenir aquesta velocitat, però sempre depèn també del servidor la que ens estigui donant, que normalment és pitjor de la que esperaríem.
Ja per anar acabant el tema d'avui de televisió, d'ordinadors, a la veu de Navàs, en el tema de ciència a l'abast de tothom, per què no fem una mica de futurologia? No està a l'abast nostre, encara avui dia no ho tenim a casa ni a la majoria de les empreses, però s'està parlant de l'ordinador del futur, que serà fàcil demanar-lo a través de la veu, com molts d'altres aparells, que hi haurà ordinadors neurològics, que hi haurà ordinadors a base de microorganismes, que l'electró i les senyals elèctriques que ara reben s'està acabant, que aniran per ratjos de llum. Tot això, Josep Majoral, ens en pots dir alguna cosa? Avançar alguna cosa? Ja, tal com he dit, és fer futurologia.
És una mica difícil saber per on anar, perquè aquí sempre hi ha un que mana, que és la pela. I si hi ha clients, doncs, o si es veu una previsió de que la cosa pugui tirar endavant, doncs segurament tirarem més per un camí que per un altre. I jo et diria que hi ha dos límits. Un és la imaginació, i l'altre és el pressupost. I aquí podríem anar, doncs, bueno, actualment que s'està veient, doncs, que estan sortint ordinadors de butxaca, estan començant a sortir agendes, per exemple, que tenen poca potència, són bastant limitats, tenen 8 megas de RAM, tenen un processador més o menys petit, però que és una mica per on va la tendència, a poder portar una sèrie de terminals petits a sobre, que fàcilment siguin comunicables a través o d'infrarojos o de radiofreqüència amb un ordinador potser més gran que tindríem a casa, que estaria en marxa, i que després doncs, nosaltres correríem tot el dia amb allò a sobre.
I aniríem volcant les dades al
sí,
gran.
I automàticament a la que arribes a casa entren en contacte automàtic o sigui, hi ha una tecnologia que també està sortint que es diu Bluetooth, que el que fa és que es posen en contacte ells i s'actualitza el que sigui necessari. A la que tornes a marxar de casa, doncs torna a ser autònom totalment, i la que tornessis, doncs es tornaria a actualitzar. Per exemple, això ho trobem amb telefonia mòbil. La idea és que pots tenir un telèfon mòbil també que sigui pel carrer, que sigui per casa. Dintre de casa et faria com si fos un telèfon sense fil normal i corrent dels que hi pugui haver, i quan és a fora del carrer, que està fora de l'àmbit de connexió, doncs estaria a través d'un operador de telefonia mòbil. Això també ens fa.
Home, són aparells que sembla que poden tenir molt avantatge, sobretot pensant estar amb gent malalta o amb gent que viatja molt o amb gent que es troba fora i que per tant allà pren notes i així arribant les bolca i les passa doncs, sí, directament a l'ordinador central amb molta facilitat, no?
O per exemple viatjants de comerç, que també és un dels camps d'aplicació.
Bé, aquest futur no és imparable. Suposo que també igualment trobaríem el tema de la televisió. La televisió digital segur que ens depara una gran quantitat d'aconteixements que ara no coneixem i que en el Marc Sabata voldríem que ens en fes un tast.
Bé, quant a la televisió digital, que ja dic que en aquests anys es anirà implantant, serà una televisió pràcticament com un quadre, és a dir, que no tindrà fons, no hi haurà, com hem dit abans, radiacions electromagnètiques, o sigui, no hi haurà possibilitat de contreure malalties inclús amb aquest sistema. Aquest quadre que penjarem a la paret de moment val 2 milions, valia 2,5 milions, ara val 1,7 milions. Esperem que vagi baixant, inclús és de 42 polzades, potser a casa menys faríem també. Veurem aviam que el preu sigui més assequible i també baixar una mica en quant a polzades. Esperem, o desitgem, que el sistema potser 16x9 que es vol implantar tiri endavant. De moment sembla que doncs, amb el plasma tot va amb 16x9, també sempre amb tecnologia Synersus Digital Scan, si possible, que no tremoli absolutament gens la imatge, però veurem aviam com acaba la cosa. En quant al plasma, hem de dir doncs, que, per exemple, sembla que vol tirar endavant perquè hi ha hagut últimament un acord de l'empresa TV Trans amb Panasonic per la compra de més de 2.000 pantalles per metros, trens, aeroports de tot Espanya. Ja n'hi ha a Madrid 258 i a l'agost n'hi tenen de veure unes 1.200 a tot Espanya. I en quant a això, jo crec que és pràcticament el futur en quant a televisió, i la resta doncs ho anirem veient.
Jo aquí encara em sembla que hi ha una altra cosa a dir també, i és que en un futur no molt llunyà segurament veurem una mena de fusió. L'ordinador vindrà a ser com un electrodomèstic més i que podria estar integrat dintre la televisió. De fet, ja comencen a haver-hi les plataformes aquestes que em sembla que ofereixen internet a la televisió.
Sí, interactivitat.
I em sembla que la idea anirà per aquí, a fusionar una mica els dos mons, de poder sí. veure la televisió a l'ordinador, de que amb la tele puguis connectar-hi un ordinador. O
sigui, que no sol sigui veure la tele, sentar-te davant de la butaca, sinó poder interactivitat amb la tele, en quant a recepció i emissió tu mateix a través de la fibra òptica, i que puguis tenir, ja dic, accés a compres, a bueno, el que hem comentat abans, i que la tele sigui el centre de la casa realment, però d'utilitat pràctica.
Sí, sí, treure-li més rendiment.
Sí. Molt bé, com cada diumenge el temps s'ha fet curt, més avui amb aquests dos convidats, amb els que hem pretès donar llum a tecnologies que ja tenim a casa, però que encara no som enlloc de les possibilitats que segurament tindran en el futur. Moltes gràcies, Marc Sabata, per l'aportació de coneixements en el camp de la televisió. Res. Gràcies també a Josep Majoral per ampliar-nos la visió sobre la informàtica, sobre els ordinadors.
Tot un plaer.
I a tots vostès, fins dintre d'un mes. Moltes gràcies i bon dia a tothom. I don't want you to be no slave. Work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. Love to you.